Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Germà Gordó no dimiteix com a diputat de Junts pel Sí, però sí que renuncia a la presidència de la Comissió de Justícia del Parlament. Ho diu en un comunicat conjunt que signa el PDeCAT juntament amb el mateix Gordó. En aquest escrit, l'exconseller es referma en el sentit que no ha fet mai, segons diu, cap actuació fora de l'ordenament jurídic. El text assegura que el Partit Demòcrata confia en les paraules del diputat i respecta la seva presumpció d'innocència. Esquerra i la CUP, també part de l'oposició, havien demanat que Gordó plegués. El PSC i Catalunya Sí que es Pot demanen una reflexió profunda, mentre el PP exigia aquest matí a Gordó que abandonés la presidència de la Comissió de Justícia. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit investigar Gordó pel cas del 3% amb els suposats delictes de tràfic d'influència, suborn, prevaricació i malversació de fons públics. També us expliquem que s'investigarà l'ex número 2 de la policia pel pendrive del cas Pujol. Eugenio Pino és una de les persones vinculades a l'anomenada Operació Catalunya. Se sospita que la informació que hi havia al llapis de memòria es va obtenir de manera il·lícita. I també són notícia les futures urnes per al referèndum de la independència de Catalunya. Dues empreses s'han apuntat a fabricar urnes de metacrilat per aquest referèndum. Per evitar que l'Estat actuï contra cap funcionari públic, la mesa de contractació l'han format als càrrecs de la Generalitat. Aquestes empreses són Plàstic Express, amb seu a Barcelona, i una unió de dues, Spy World i Suministros Integrales Food Vida, també amb seu a la capital catalana. I un altre nom propi de l'actualitat és el del periodista Carles Capdevila, que ha mort als 51 anys després de no haver pogut superar un càncer de còlon. Com a periodista havia treballat en premsa, en ràdio i en televisió i havia publicat 6 llibres sobre educació i comunicació. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Quantes i quantes engrunes d'avantpassats porto vives.
Josep Pous i Pagès. La vida i la mort d'en Jordi Freginals. 1912.
Ràdio Estel.
Vademécum, dirigit i presentat per Joan Trias.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
Hola, me llamo Luna, tengo 9 años y te quiero contar una cosa. Nunca he conocido a mi papá y mi mamá está siempre enferma y no me puede cuidar. Vivo en un CRAE, con otros niños que tienen problemas parecidos a los míos y que tampoco pueden vivir con sus papás. En el CRAE hacemos muchas actividades. Voy al cole y de colonias, practico deporte, juego con mis amigos, hago excursiones y los educadores me cuidan muy bien. Pero a mí me gustaría estar con una familia, con mis amigos del colegio. Me han explicado que hay personas que acogen a niños que están en algún CRAE para vivir con ellos. En mi caso, se trataría de que alguien me acogiera mientras mi mamá no me pueda cuidar. Por eso te pido, si puedes, acógeme. Mis amigas de Acógeme quieren que yo represente a los muchos niños que hay en Cataluña en situaciones similares a la mía, para que, juntos, podamos informar a la población. Así, quienes quieran, pueden iniciar su proceso de acogida para que otros niños y yo crezcamos en una familia, hasta que podamos volver con la nuestra, siempre que las circunstancias lo permitan. Como a mí me gusta mucho dibujar, les he regalado a mis amigas de Acógeme un abrazo en una hoja de papel. Ellas me ayudarán a encontrar una persona que me quiera acoger. Necesito una familia que me ofrezca un entorno afectivo, seguro y protector, que me permita crecer. Acógeme.
Ella es diu Luna. I no existeix. però a l'estat espanyol ara mateix hi ha 18.000 lunes. 18.000 infants que busquen llar. Ja sabeu que aquest petit espai, el Vademécum, tracta sobre salut, però també sobre benestar. I benestar també és trobar llar per tots ells, per als 2,9 milions de menors de l'estat en risc d'exclusió social. Benestar és que no hi hagi nens que mengen un sol àpat al dia. Que el 2015 augmentés el nombre fins a uns 80.000 nens més en risc d'extrema pobresa. O que l'1,3% del producte interior brut de tot el país sigui la quantitat destinada a la protecció a la infància. Tot això tampoc és benestar. 20 de novembre, Dia Mundial de la Infantesa. Amb un cop a l'any, recordant tot aquest desastre, en tenim prou? Com deia ara fa unes setmanes, nosaltres som els responsables de la nostra pròpia herència. Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició del Vademécum.
A Ràdio Estel, Vademécum. Infosalut.
I comencem parlant avui de l'Hospital Universitari General de Catalunya, que va lliurar pomes a canvi de cigarrets als visitants fumadors per fomentar la vida saludable durant la celebració del Dia Mundial Sense Tabac, el passat dia 31. El centre ha explicat que aquest dimecres van instal·lar un estand informatiu on es va poder fer l'intercanvi i recollir informació sobre perjudicis que causa la salut el consum del tabac, així com sobre recursos educatius d'ajuda per tal de la deshabituació tabàquica, recordant que una de les raons per deixar de fumar és prevenir un infart o un ictus. Així mateix, les persones que han visitat l'estand es van poder sotmetre a una coximetria per tal d'analitzar la capacitat d'oxigenació de l'hemoglobina a partir del nivell de monòxid de carboni. El lema de l'Organització Mundial de la Salut de la OMS per aquest any ha estat el tabac, una amenaça per al desenvolupament. La contaminació atmosfèrica per hidrocarburs, policlínics aromàtics, fins i tot per sota els límits establerts per la Unió Europea, pot induir canvis estructurals subclínics en el cervell dels nens, afectar el volum dels ganglis basals i provocar símptomes de TDA. Aquesta és la principal conclusió d'una investigació liderada per científics de l'Institut de Salut Global de Barcelona i publicada a la revista Environment International. Els HPA... són un grup de contaminants de l'aire que procedeixen de la combustió incompleta de matèria orgànica i es formen com a conseqüència de l'ús de combustibles fòssils i biomassa i també a partir d'altres fonts com el fum del tabac o la cuina a la brasa. Parlem del gluten, i és que l'eliminació del gluten a la dieta no està justificada en persones tolerants a aquest compost, ja que els aliments que contenen aquesta proteïna tenen beneficis sobre la salut d'aquells no intolerants, tot i que a Espanya cada vegada són més els que deixen de consumir productes amb gluten amb l'objectiu de perdre pes, segons l'Organització de Consumidors i Usuaris. Aquesta situació preocupa els especialistes, ja que un equip d'investigadors de la Universitat de Harvard ha establert relació entre les dietes lliures de gluten i un augment en el risc de desenvolupar diabetis tipus 2. I en aquesta línia, els experts han recomanat acudir a l'especialista, ja que cada dia més persones eviten ingerir per decisió pròpia certs aliments que, creient que no els toleren bé, tot i que després d'aquesta mesura sentin certa millora en els seus símptomes, com el ventre menys inflat o menys cansament, no és més que siguin propensos a patir complicacions a la nostra salut. I el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, el conseller de Salut, Toni Comín, i el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias i Garcia, van signar ahir l'acord per la cessió per part de la Universitat de Barcelona de les mostres genètiques de víctimes de la Guerra Civil en un acte a la sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat. Les 180 mostres genètiques del banc d'ADN de víctimes de la Guerra Civil que ha cedit la UB s'han incorporat ja a la base de dades que ha creat el govern de la Generalitat a través del programa d'identificació genètica de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Aquest programa està impulsat i coordinat pel Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència amb la col·laboració del Departament de Salut i Justícia. Durant l'acte, els consellers Romeva i Comín i el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, han destacat i han agraït la tasca de les entitats que van impulsar el Banc de l'ADN i han celebrat que finalment Catalunya compti amb un programa públic per la recerca de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme. L'ampliació de la base de dades del programa d'identificació genètica la converteix en la gran base pública de mostres genètiques i oberta a tothom, ha dit Romeva.
A Ràdio Estel, Vademécum.
Enriqueta, dietista de Clinitec, nos da la pauta para perder grasa y volumen, empezando el año perdiendo estos kilos que nos sobran.
Los kilos se nos acumulan más en el abdomen, caderas y piernas. Con el plan 1-2-3 perderás el peso localizado, más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos, es natural y con registro sanitario. Y solo en 3 semanas. Primera semana, eliminas volumen y toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano con los sobres sabor naranja. Y tercera semana, eliminas el peso localizado con las cápsulas captagrasas. Y gratis, una caja de té detox ecológico para depurar. Empieza bien el año y pierde más de 2 tallas. Llámame al 93 249 2300.
Llama ahora y llévate gratis el plan 1-2-3 completo, comprando la balanza inteligente que te analiza y solo en 3 semanas perderás el peso localizado. 93 249 2300 y mañana mismo lo tienes en casa sin gastos de envío. 93 249 2300 y prepárate para decirle adiós a los y los que te sobran con este método natural apto para diabéticos.
La entrevista.
Sí, del programa parlàvem de 18.000 infants que busquen llar i encara no en tenen. Per parlar d'aquest problema, tenim amb nosaltres a Carmen Serrano, directora d'un centre residencial d'acció educativa, i a Lola Curt, mare d'acollida i presidenta de Cogeme. Bona tarda a totes dues.
Bona tarda.
Bones tardes.
Carme, començo per tu. Què és això d'un centre residencial d'acció educativa o el que tothom coneix com un CRAE?
Doncs és un lloc on venen els nens que per circumstàncies familiars no poden romandre amb la seva família. Problemàtiques que afecten els pares i que durant un temps de la seva vida doncs no poden donar la cura necessària que tenen aquests nens, no? Quan parlem d'infància parlem d'això, de nens des de petits fins als 18 anys, no? Llavors, en un centre residencial el que fem és acollir aquests nens i dotar-los de... des de tots els àmbits de la seva persona, tant el social com el psicològic, com el personal, com el familiar, d'una estructura on puguin tornar, continuar creixent, continuar desenvolupant-se de manera òptima.
Abans de parlar d'aquesta educació, sí que hem de saber d'on venen aquests nens, perquè moltes vegades parlem de nens sense llar i ens imaginem, no tenen pares. Bueno, potser sí.
La majoria d'ells tenen pares. El que passa que els pares doncs, pateixen unes situacions personals i familiars que limiten o incapaciten per poder dur a terme aquesta parentalitat que necessiten a l'hora de cuidar els seus fills. En aquest sentit, els nanos estan en el centre, però paral·lelament els equips d'atenció a la infància i l'adolescència treballen perquè aquestes famílies es recuperin i els nens tornin a la seva llar.
Quin tipus d'educació reben en aquests centres?
Intentem normalitzar al màxim el que seria la vida quotidiana d'un nen. En aquest sentit, són nens que bueno, doncs van a l'escola com tots, escoles de fora, intentem i treballem perquè hi hagi una integració real i doncs, puguin tenir el seu espai únic, individual, en tots els seus àmbits. I des del centre doncs, intentem assemblar-nos al màxim el que seria una família, no? Doncs amb les seves rutines diàries, amb les seves activitats, amb les seves sortides, amb la seva relació familiar, amb la seva família. Tots els nens que estan en els centres tenen relació amb la seva família, si existeix, en aquells casos que són poquets que no, doncs és impossible. I intentem això, no?, de normalitzar al màxim el que és el seu dia a dia.
Estem parlant de que un CRAE és un centre públic.
Exacte. És un centre que dona un servei públic, però molts CRAEs a Catalunya depenen d'una entitat privada. el que és el nostre cas.
Hi ha prou recursos?
Costa, costa. Prou recursos mai n'hi ha, i sí que és cert que amb aquesta situació social que tenim ara i que patim, no?, aquesta crisi, doncs sí que és cert que manquen recursos econòmics per poder dotar de tots els recursos que necessiten. Són nanos que a nivell emocional estan molt tocats per la seva trajectòria de vida i necessitem sostenir molt aquest àmbit, i en aquest sentit s'han d'invertir recursos.
Lola, tu ets mare d'acollida. Per què, primer de tot? ¿Por qué vas a decidir ser?
Bueno, porque yo tenía claro que quería tener una niña en casa, quería ayudar a una persona que se sintiera que pertenece a una familia, y también quería tener esa relación de madre-hija, ¿no? Y bueno, pues pensé que la acogida familiar podría ser un camino realmente bueno, tanto para la persona que pudiera acoger como para mí. Yo soy familia monoparental y decidí que podía ser un camino que realmente me podría gustar tanto a mí como a la persona que tuviera en casa, ¿no?
Deixa'm preguntar-te, Lola, perquè sovint hi ha moltes pors. Com és aquest primer dia d'acollida o el primer contacte amb el nen o nena que estàs acollint?
Bueno, yo el primer contacto lo tuve después de pasar por UNICEF, donde me hicieron unas pruebas, ¿no?
Y claro, también está el proceso de acogida, el proceso que necesitas.
Claro, porque no todo el mundo está capacitado, ¿no? O sea, y aparte, primero los organismos oficiales tienen que asegurarse que la persona que va a ser familia acogida, pues bueno, tiene un estado biopsicosocial, pues apto para poder ser cuidador, ¿no? Entonces, bueno, pues después de pasar algunas pruebas en el ICIF, pues entonces, bueno, en el momento que consideran que eres apta, pues pasan un tiempo, seleccionan al niño o la niña que puede tener, pues bueno, un poco los criterios que se necesitan. Y bueno, yo la primera vez que conocí a la niña fui a un centro y entonces poco a poco fui conociendo a la niña, y efectivamente el primer día es un día especial porque te hace ilusión, a la niña también le hacía mucha ilusión, y bueno, yo empecé con una de las modalidades del acogimiento, que en donde tienes la posibilidad de ir conociendo poco a poco a la niña, ¿no? Que esta modalidad se llama família col·laboradora.
Perquè hi ha més tipus de modalitats d'acolliment.
Sí.
Quins són aquests tipus?
O sea, hay un tipo de acogimiento de urgencia, donde, urgencia y diagnóstico, donde en algún momento pues algún niño que haya nacido en algún centro que los padres no pueden cuidarlo por diferentes motivos, como ha comentado Carmen, pues necesita una familia, y a lo mejor puede estar en una familia durante 5 o 6 meses, y luego vuelve o no con la familia, ¿no?, biológica. Luego está el acogimiento simple, que suele durar hasta 2 años, en donde, bueno, se está a la espera de ver si la familia biológica se rehabilita o no. Y luego pues está ya la acogida permanente, en donde, bueno, ya es como es más permanente, como dice la palabra, la situación, ¿no? En todos los casos del acogimiento, el objetivo es que el niño no pierda el contacto con su familia biológica, y entonces hay un programa de visitas que, dependiendo cuál sea la situación, pues puede ser cada semana, cada 2 semanas, una vez al mes. Esto determinan los profesionales. Entonces se trata pues que el niño siga conviviendo, siga viendo a su familia siempre y cuando se pueda, porque no siempre se puede. Y que bueno, que las familias acogedoras pues entendamos que hay ahí un vínculo que debemos apoyar y reconocer, porque al final el niño se encuentra en un sistema intermedio entre una familia biológica y la familia acogida, ¿no?
Clar, ¿la familia de acollida coneix a la familia biológica?
Normalmente no. En algunas comunidades sí que obligan a hacerlo, porque lo ideal, la teoría ideal, es que la familia biológica entienda que no puede cuidar a su hijo, que es muy complicado a veces llegar a este punto, pero sería lo ideal, y que entonces que entiendan y agradezcan, entre comillas, pues que la familia de acogida está haciendo unas funciones que la familia biológica no puede hacer, ¿no? Pero contacto no hay. Yo, por ejemplo, En casa tengo fotos de la familia biológica de mi hija de acogida para que ella vea que yo entiendo y acepto su situación, ¿no? Que está integrada, ¿no? O sea, que ella sienta que por los dos lados está apoyada y entendida, ¿no?
Clar, Carme, deixa'm preguntar-te. Les famílies d'acollida creen uns llaços amb aquests nens, no?
Sí.
I quan s'ha acabat l'acollida, què?
Doncs aquells llaços estan. El que, d'alguna manera, l'acolliment vol és això, no? Fer entendre, o sigui, que les famílies puguin entendre que serà durant un temps de la seva vida que un nen necessita aquest recolzament perquè, evidentment, millorarà el seu desenvolupament si l'entorn és un entorn familiar i, per tant, estigui disposada a acompanyar en aquest creixement. Però els llaços existiran, continuaran existint. Aquella motxilla, no?, que ha carregat la família d'acollida durant el temps que ha tingut a la criatura, doncs estarà allà, forma part de la personalitat de la persona i del funcionament d'aquella criatura.
Obro una mica debat, si voleu.
Sí.
Tot i que jo crec que tots opinem igual, perquè ho hem comentat abans a micròfon tancat. Però abans parlàvem una mica dels nens amb risc d'exclusió social, dels nens sense llar. Clar, aquests nens tenen una vida el més normal possible i, per tant, van a l'escola, es relacionen amb altres nens. Però encara hi ha estigmatització sobre aquest tema?
Sí, i també hem de tenir cura com a mitjans de comunicació, perquè moltes vegades, no?, les notícies que surten en quant a la infància no ajuden, no?, a treure aquesta etiqueta. Sí que és cert, no?, que espanta i que no s'acaba d'entendre, perquè pensem que també la informació no acaba de... No acaba d'estar present a la societat, de que són nanos que poden tenir dificultats igual que qualsevol altre nano que visqui en una família normalitzada i que són nanos que són víctimes d'una situació. Són víctimes de que la seva família doncs, passa per un moment en què li és impossible cuidar-lo. Per tant, evidentment que portaran una càrrega en aquest sentit, però això no vol dir que siguin nanos ni dolents, ni delinqüents, ni cap tipus d'etiqueta que se'ls pot sol posar. Són nanos que volen sortir-se, són nanos que tenen molt difícils, perquè el sistema de protecció, doncs, això abarca la infància, als 18 anys, no? Moltes vegades, per la nostra experiència, doncs, no poden retornar amb la seva família, i llavors aquí són adults i han d'enfrontar-se, no?, amb una vida, doncs, amb independència, amb autonomia, que molts dels nens que estan en família en aquestes edats no ho tenen, i per tant són nanos molt valents, molt resilients, i tot el contrari, fora d'aquestes etiquetes.
Lola, tu has trobat això?
A ver, yo sí quiero añadir que el acogimiento tiene como un estigma de ¿y si te cogen la niña?, ¿no? Eso no es el acogimiento, porque en primer lugar los niños no pertenecen a nosotros. Yo creo que ni los biológicos, los niños pertenecen a la vida. Las familias lo que tenemos que hacer es dar unas raíces para que los niños luego vuelen y hagan su vida, ¿no? Pero acogimiento no es, ¿y si te quitan la niña? El acogimiento es conseguir que el niño se sienta realmente integrado a una familia, que además estos niños hacen un cambio espectacular en el momento que se integran a una familia. Es como si les das una nueva carta de vida y ellos ven que la situación es realmente distinta y vas viendo el cambio y es espectacular, ¿no? Yo lo he visto no solo en mi caso, sino en caso de otras familias de acogida, pero al final si consiguiéramos sacar el estigma este que el acogimiento si te lo quitan, hay muchos niños que llegan a los 18 años en familias de acogida y luego siguen estando en las familias de acogida y luego se desarrollan o van a otros centros ya para adultos, ¿no? O ya pues se desarrollan en su vida, ¿no? O sea, que al final es sacar un poco ese estigma, ¿no? Que hay niños conflictivos, también hay muchos niños conflictivos en las familias biológicas, ¿eh? Y que la relación se puede romper porque un día se va, bueno, pues que hay muchas relaciones que se rompen, ¿no? Familiares, de matrimonios, de parejas, y al final, bueno, pues es llegar a un acople de la situación. Pero el niño en familia de acogida hace un cambio espectacular. En los centros yo creo que están, vaya, yo mi experiencia, en los centros están muy bien cuidados por profesionales muy capacitados. Está claro, como ha dicho Carmen, que necesitaríamos más recursos, pero los profesionales que hay son muy buenos profesionales y son niños que conviven, bueno, pues con niños con problemas similares a otros. Pero cuando tienen la oportunidad, y recuerdo que cuando mi hija acogida se fue del centro, todos los niños estaban ilusionados y le decían, oye, que tengas mucha suerte y tal, ¿no? Y mi hija de acogida sigue yendo al centro de vez en cuando porque está muy agradecida a ese centro, ¿no? Y ve que gracias a ese centro y a todo el sistema de acogimiento, pues hoy vive una familia, tiene su colegio, tiene sus amigas y tal. Y bueno, pues yo creo que es ese proceso de acople y de desarrollo, ¿no? Para conseguir que un día, pues esta niña tenga su vida, ¿no? Y que crezca y que cojas un camino, ¿no? Pero tenemos las familias como un sentido de posesión que yo creo que no es eso, ¿no?
Clar, és el que ens deia la Carme una mica de crear aquest vincle familiar dins del centre, no?
Sí, de fet nosaltres això també ho tenim molt incorporat. Les famílies dels nens que estan en el nostre centre també formen part del centre i per tant en tot allò, no, que se'ls pot donar protagonisme, cabuda, compartim moltes coses del dia a dia amb els seus fills, perquè el que volem en definitiva, com deia la Lola, és que acceptin la seva realitat, que acceptin la realitat dels seus fills i que també els puguin acompanyar en tot el que sigui necessari durant la seva estada.
Yo recuerdo un día que cuando llevaba un año en casa, cosa así que ya estaba muy acoplada, me decía, oye, mami, tú eres mi mamá de barriga. Y yo le decía, no, tú tienes tu mamá de barriga que toda la vida y no te ha podido cuidar y hoy estás en una familia, pues bueno, que te podemos cuidar. Entonces, desde las familias de acogida nos enseñan que es muy importante darle su espacio y su realidad, ¿eh? Yo le dije, yo soy tu segunda mamá, pero no soy tu mamá de barriga. Tú fíjate el...
Me encantará esto, tu mamá de barriga.
Sí, sí, tú eres mi mamá de barriga. Le dije, no, yo no soy tu mamá de barriga. Sí, sí, tú tienes una mamá de barriga que te ha dado la vida, pero ella no te ha podido cuidar por sus circunstancias X. Ya tienes pues una mamá que te puede cuidar, que además, gracias a los servicios sociales, has podido conseguir otra familia que te ha dado otra oportunidad y que tienes que aprovecharla, pero tu mamá de barriga la tienes que querer y tenerla siempre contigo, ¿no?
Lola, explícame súper rápido, porque además eres presidenta de Acógeme. ¿Qué es esto de Acógeme?
Bueno, Acógeme es una asociación que creamos pues con Carmen, con Mónica y Elena, que todos somos personas que directa o indirectamente estamos vinculados con el acogimiento familiar y decidimos crearla con el único objetivo de difundir la noticia que nosotros necesitamos familias de acogida para ver si conseguimos que los niños que están en los centros pues tengan una oportunidad en una familia, ¿no? Entonces nos dedicamos a difundir este mensaje, ¿no?, a través de todos los medios, vamos creando actividades, tenemos unas redes sociales realmente muy, muy potentes.
Tenéis además una página web que es acoge-me.org, ¿verdad?
Sí.
Y desde ahí supongo que podremos ayudar.
Y desde ahí pues se trata que a ver si entre todos podemos crear un estímulo. Al final yo creo que el objetivo es crear un estímulo para que la gente tenga intención de ir a uno de los ICIF, que es instituciones de integración familiar, en donde ahí te explican realmente pues qué es el acogimiento, te hacen las pruebas y tal, ¿no? Pero es muy importante crear ese primer estímulo y decir, pues mira, hemos escuchado una madre de acogida que nos ha explicado otra vez de Acógeme. Oye, nos llegan muchos emails, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos puedes explicar? Y entonces nosotros nos dedicamos, le mandamos una relación de todos los ICIFs que hay en la ciudad donde viven para que vayan a tener información de cuál es el proceso que deben seguir para convertirse en familias de acogida.
Doncs Lola Curt i Carme Serrano, moltes gràcies per venir aquí i espero que també hagi servit venir aquí a Ràdio Estel per incitar a que alguna família també aculli un d'aquests 18.000 nanos sense llar a tot l'estat espanyol.
Muchas gracias a Radio Estel por ayudarnos a difundir este mensaje tan importante para nuestra sociedad catalana.
Gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
I fins aquí una altra edició del Vademecum. Ja ho saps, i tornarem el proper divendres a les 6 de la tarda. Salutacions cordials del nostre tècnic avui, d'en Mario Ramírez, i de servidor, Joan Trias. Ai, per cert, salut, molta salut.
que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Ellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado.